a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja et parlo des de Lleida i en català. I remarco que ho fem en català, i t'ho dic avui, perquè segons l'enquesta d'usos lingüístics de la població del Departament de Política Lingüística, amb dades del 2023, l'estudi es fa cada 5 anys, i els hi costa després d'explicar-nos totes les dades que tenen, doncs resulta que només un de cada 3 persones a Catalunya parlen català com a llengua habitual. Això és un 32,6% de la població. Aquest percentatge suposa un retrocés de 3,5 punts respecte al 2018, que és quan tenim dades de l'altre estudi. El descens és especialment notable entre els joves de 15 a 29 anys, on l'ús del català com a llengua principal ha caigut del 35,2% al 2018 al 29,2% al 2023. Entre els ciutadans nascuts a Catalunya, només el 50,9% utilitzen majoritàriament el català. És un descens de 4,5 punts. I el que fem ara és moure'ns cap a la Universitat de Lleida per parlar amb la Salomé Ribes Amorós. Ella és llicenciada en Filologia Catalana i doctora en Filologia Catalana. Actualment, entre d'altres, professora a la Universitat de Lleida i també investigadora. Salomé Ribes, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, no ens coneixem. Et demano permís per tractar-nos de tu.
Sí, cap problema.
Salomé, bueno, escoltàvem aquestes dades. Potser les dades a vegades són fredes. Al dia a dia, als nostres cercles, a nivell familiar i a nivell professional, no sé si també ets testimoni d'aquest descens de l'ús del català, que potser en alguns àmbits és més notable i en altres no es noti tant.
Sí, suposo que a Lleida encara estem en alguns llocs, en alguns barris i en algunes zones, podem sentir amb naturalitat el català o les converses en català. Però és cert que fa temps que ja no és el mateix, o sigui, entres en un bar i no saps si t'entendran, sí, si no t'entendran, no? És el dia a dia, sents parlar la gent pel carrer, doncs més en castellà que abans. Sents parlar també altres idiomes, no és només el castellà, i el català, cada vegada que sents algú parlant català, gairebé dius, uau, que bé, no?
Sí.
Però com que no ho trobes normal en una comunitat que és catalana, que siguin minoria, i això ho notes, ho perceps en el dia a dia. Els estudis, clar, jo sóc en una zona privilegiada perquè dono classes de filologia catalana, i llavors dins de filologia catalana és evident que sí que tinc alguns alumnes que fan hispàniques i han de fer també alguna assignatura de llengua catalana, i evidentment no hi ha problema. Algú té més dificultat que altres, però saben que a classe doncs ha de ser el català. Però, clar, no és el mateix a l'aula que després el que passa al carrer, diguéssim. No? I a l'aula ja et dic, jo no estic en una situació privilegiada.
Clar.
Això no vol dir, si m'ho permets,
sí,
que no es noti també que no és només una qüestió de quantitat, sinó de qualitat. I ja fa temps que observem amb alumnes, fins i tot catalanoparlants, que s'ha perdut molt lèxic, és una cosa típica dels joves també, no? Però lèxic tradicional, lèxic que és català de tota la vida, diguem-ho així, i que ja no coneixen, no? Moltes paraules, evidentment, típic de joves, que si bro, que si graf, que si no sé jo, ni els entenc, segons com. Ja s'entén també això, estan en una...
Sí, entenc que em dius paraules i també expressions, aquelles expressions,
sí,
tan catalanes, no? Que abans les escoltàvem,
sí,
amb els padrins i a casa,
exacte,
i ara ja no es fan anar.
Clar, lèxic, vull dir, em refereixo no només a vocabulari específic, sinó també a frases fetes, etc. Moltes coses ja es diuen directament en castellà, no? Fins i tot sent catalanoparlant.
O en anglès, suposo.
O en anglès, ja et dic, en anglès més que les expressions, que també alguna és, són vocabulari molt específic d'això que fan, i que et dic que segons quina conversa enganxes de gent, dius... No sé ben bé què han dit, però mira...
Salomé, no sé si m'estàs apuntant també la possible causa, perquè l'estudi ens parla especialment,
sí,
dels joves entre els 15 i 29 anys, amb el qual estaríem,
sí,
el que és bueno, els alumnes universitaris estarien dins d'aquesta,
sí,
franja, i aquí,
sí,
es nota un descens pronunciat, una mica més pronunciat que la resta de la població. Per tant, estem parlant d'aquestes persones que tu has observat, això, eh?
Sí, també és una qüestió, jo crec, parlant en general, de prestigi. És a dir, avui en dia parlar català gairebé és com passat de moda. Caram. Per als joves, em refereixo ara, per als joves. És, no forma part de la modernitat, perquè fixa't que molts influencers, n'hi ha alguns de català també, i bons, la veritat, però molts influencers, que són els que hi segueixen, i això no podem separar els universitaris dels que no ho són, perquè pot ser una mica més qualitat de vegades, però vaja, que els productes per a ells, audiovisuals, etc., són més en castellà o en anglès, no? Sí. Directament. I llavors, clar, és com de català, ja s'han encarregat prou també de passar-nos aquest missatge, que se sent a molts tuits, a molt TikTok o on sigui, que ser de català és ser de poble, no? O sigui, parlar català és aquells que són de poble tots. I clar, la gent jove el que no vol ser és de poble. La gent no vol ser menys tinguda. I llavors, entre ells, fins i tot de vegades, i parlo encara de més joves que els meus, parlo d'adolescents, sí, que ja ho has dit tu, la franja dels 15 als 29 anys, doncs, que és quan estan fent grup, més que res, que parlar català, clar, no té prestigi.
Clar.
I no té prestigi perquè et dic, d'alguna manera, moltes forces externes, diguéssim, per dir-ho així, s'han encarregat d'anar minvant la nostra autoestima.
Clar. Doctora, des de la teva opinió, des de les institucions educatives, davant d'aquest panorama que tenim i que ens estàs definint i explicant, des de les institucions educatives hi pot fer alguna cosa més?
Jo crec que s'hauria pogut fer, però sempre estem amb que els catalans no ens agrada imposar i encara ens diuen que imposem, però que som com molt tolerants, no volem que se'ns tingui de radicals, de racistes, de xenòfobs, i llavors anem cedint, no? I jo crec que en aquest cas sí que les autoritats, per exemple, en el cas dels instituts, ja et dic que jo soc en una zona privilegiada encara, sí, però en el cas dels instituts, per exemple, no pot ser que si ens creiem que el català és la llengua vehicular, no es faci més perquè realment sigui la llengua vehicular. Perquè fins i tot hi ha professors que, segons quins grups, doncs els parlen, els deixen parlar en castellà o els parlen en castellà independentment de quina sigui la assignatura, diguéssim, la llengua de l'assignatura. Fins i tot pot passar, jo crec, en classes de català. Llavors, clar, doncs també tenim aquesta cosa que els alumnes poden parlar a classe de català més o menys en català perquè els hi demanen, saben més o menys escriure, tenen el nivell, més o menys, però després surten tots com si tinguessin el nivell real i no parlen mai més català, ni en fan l'esforç ni en tenen ganes, molts, no dic tots això, però entre grupets joves també de catalans i castellans i magrebins, etcètera, molts altres llengües, ja et dic que parlen, doncs s'imposi el castellà com que és la llengua ja comuna.
Clar, estem parlant de l'àmbit educatiu. Et preguntaria també pel tema de polítiques lingüístiques, que això sí que ja abarca més el dia a dia, no? Fora, o podríem dir ja fora de l'àmbit educatiu. Fins ara s'ha aprovat de certes maneres. Jo no sé si no s'ha encertat la manera, no s'ha sabut transmetre bé la necessitat de preservar el català, no per erradicar d'altres, sinó per preservar el català. No sé si la teva opinió va més cap al... potser no s'ha sabut fer bé o potser no s'ha fet prou.
No, jo crec que no s'ha fet prou, però també considerant que estem bombardejats per terra, mar i aire. És una qüestió constant, perquè fins i tot, havent la situació que hi ha als instituts o als centres de primària, suposo, però no sóc jo aquí per dir-ho, encara que si la sentència, que si el 25% en castellà, si tant de bo a vegades dius se fes el 25% en castellà, si hi ha centres que segur que fan el 90% en castellà. Llavors, vull dir que és sentències, és televisió, és com que has de demanar perdó per ser català contínuament, no? Llavors, hi ha una responsabilitat de les autoritats, segur, de la política lingüística que s'ha seguit, segur, però que et dic, crec jo, clar, és la meva opinió.
No, evidentment. No arreglarem el món, perquè si fos fàcil, escolta, en 5 minuts el tindríem arreglat, però sí.
Per ser així, diguéssim, va ser políticament correctes, no? I després veus que et donen per totes bandes i no fa res, quan te n'adones, ja és com tard per reaccionar. Tu... Que jo vull ser positiva encara, eh?
Digues, que sí, que sí. Salomé, tu proposaries alguna manera d'incentivar l'interès per aprendre i millorar el coneixement del català entre la població? Perquè ja m'ha après també, i això també ens ho ha portat la globalització i l'accés a tot avui en dia, que de vegades quan fas o gamifiques certes experiències, sí, o fas interessants certes històries, la gent com a que ho aprèn sense adonar-se'n.
Sí. No sé si
tu creus que això es podria aplicar al català també.
No, jo crec que això és una trampa. Sí, no, perquè sempre, clar, i jo deixo també tu, ets clar, com que heu fet el català una llengua d'imposició, escrit en castellà, lògicament, doncs clar, la gent no el vol aprendre. A veure, algú es pregunta si el castellà l'aprenen jugant o perquè fan classes molt divertides o perquè els professors són perfectes? No, és una llengua, el castellà, útil. Si el català no és útil perquè pots demanar el mateix, pots fer el mateix, en general, en qualsevol àmbit, en castellà, i et dic, en alguns llocs ara, fins i tot en àrab, per exemple, o en qualsevol altra llengua, dic àrab perquè és una comunitat que en àrab o en panjabi, no sé, en qualsevol llengua d'aquestes, sí, ja trobes tot traduït, que al principi s'entén per una qüestió d'acolliment, però clar, si ja quedes només aquí i les persones sempre no veuen la necessitat de la utilitat de la llengua, doncs no passa. Per contra, tenim que hi ha molta gent que es queda fora dels cursos de català, sempre que jo ho redueixi tot a cursos i tot, perquè, clar, és el que conec més, no? Diguéssim, però que hi ha gent que es queda fora perquè hi ha pocs cursos de llengua catalana, però no arreglem res si només fem cursos. Ara, per exemple, s'insisteix molt en el català a Europa. Sí, molt bé, és reconeguda. Però si la gent no parla pel carrer,
evidentment,
la llengua es morirà. O sigui, és igual que sigui oficial. Després quedarà com un reducte només. Sí, hem aconseguit que es parli a Europa, o hem aconseguit que es parli al Parlament d'Espanya, ara diguéssim, no? al Congrés. Que es pugui parlar, sí. I la gent continua sense parlar. No continua veient aquest prestigi, perquè quan parlen a la millor una en català, doncs veus que la majoria dels diputats no hi són. O sigui, és...
Yeah.
I fins i tot els mateixos diputats catalans doncs parlen en castellà, alguns, a Madrid me refereixo, perquè és més còmode, no? També, i si no cal traduir, no cal que se'n riguin, perquè si hem d'anar amb aquest aparell de l'orella, si no,
sí.
És així, una mica.
Molt bé.
Jo crec que és un tema difícil de resoldre, també t'he de dir,
Sí, sí,
però
no,
altra part...
que si fos fàcil ja el tindríem resolt, sí, però tot és complicat avui en dia.
Sí, però per altra banda, dic, com a qüestió optimista, penso que hi ha molta gent que no és la majoria, però és molta gent molt resistent, molt arrelada encara a la llengua, molta gent que pensa que sense la llengua deixem de ser un poble, diguéssim, molta gent que juga a jocs lingüístics i que vol dir que demostra un nivell, també. O sigui, també n'hi ha, encara no és la majoria, evidentment, però hi ha gent resistent, diguéssim, no? I confio en això. Però també penso que la responsabilitat no s'ha de passar a cada parlant, que també en tenim una mica, de dir, has de mantenir el català, si bé... Però si tu no m'ajudes amb altres coses, jo puc fer el mínim, no? És això.
Molt bé, doncs escolta, que hem pres l'experiència i el punt de vista des de l'àmbit acadèmic superior, per entendre's, des de la Universitat de Lleida, amb la Salomé Ribes, que és llicenciada en Filologia Catalana i doctora en Filologia Catalana i actualment, doncs, com us deia al principi, professora a la Universitat de Lleida, investigadora. Salomé Ribes, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I ara, doncs, mira, marxem cap a primària. Hem parlat de la universitat, d'aquesta franja d'edat entre els 15 i els 29 anys, que és on s'ha detectat una davallada més important. I deixeu-me que parli amb una persona que ja hem parlat moltes vegades, els darrers anys. Ell és el Jaume Anyé, és mestre de primària que ja està jubilat i que també en el seu moment va ser delegat sindical al USTEC Estès. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bé.
Jaume, escolta, com a mestre de primària, no sé... Clar, aquestes dades a tu ja, diguéssim, ja no estan... Sobretot la franja de 15 a 29 anys on s'ha detectat aquesta davallada, però la davallada és global,
Sí.
Escolta, a mi el que m'interessaria, Jaume, és si tu, amb la teva experiència... Ara parlo a nivell d'aules. Si tu has notat aquesta davallada els darrers anys de l'ús del català espontàniament?
A veure, a les aules de primària potser és el lloc on menys es nota això, no? Perquè diguem que la immersió lingüística aquesta de què tant parlem i que darrerament sembla que no s'està bé o no s'està aplicant de manera correcta, diguem que aquest sistema immersiu, aquest model immersiu, doncs és el lloc on més aplicació ha tingut. I, per tant, a les aules de primària potser seria l'espai on menys es notaria aquesta davallada. Tot i que una cosa és l'escola, que per altra banda no ho pot tot. Sí que és veritat que sense l'escola no es pot res, però és evident que amb l'escola sol no n'hi ha prou, no? I, de fet, el que mostra aquest estudi presentat ahir és que hi ha una davallada de l'ús social de la llengua, però no en l'àmbit escolar solament, sinó en conjunt, no? En el conjunt de la societat catalana. I, per tant, aquí llavors hauríem d'entrar a fer una anàlisi, jo entenc, multifactorial.
Evidentment, ha d'anar molt més enllà. Però, escolta, tu què diries que passa quan un alumne, que com bé dius, a l'escola primària segurament està tot una mica més controlat, però, o sigui, què passa quan un alumne passa cap a l'institut o surt de l'escola i va cap a casa i està amb els seus amics? Què està passant per explicar aquesta davallada?
A veure, el que pot estar passant és que, per un costat, especialment a l'educació secundària, el sistema immersiu no s'ha fet de manera correcta, de manera total. Vull dir, en aquest sentit, per exemple, els responsables del Departament d'Educació anterior, no d'aquest, però de l'anterior, ens van dir clarament que no tenien cap intenció d'imposar la llengua, l'ús de la vehicularitat de la llengua catalana al professorat. Esclar.
Això parlem de secundària,
eh? Sí. Uh-huh. Parlem en general, però allà on hi ha més, diguem, on més problemàtica hi ha en la implementació real del sistema immersiu és a l'educació secundària. Uh-huh. Llavors, clar, si el mateix departament et reconeix que de cap manera no volen imposar el model immersiu al professorat de secundària, és a dir, que no compleixi amb la normativa, per dir així, doncs aquí tenim un problema. Ja. Evidentment, aquí tenim un problema. Però i clar, jo entenc que l'ús social de la llengua, sobretot, diguem, ha de tirar o tiraria endavant en la mesura en què la llengua, en aquest cas el català, doncs, diguem, fos majoritàriament compartit en aquests àmbits socials, no?
Clar, dir, ja ho has dit que abans, l'escola no ho pot tot, i tampoc és bo que ho recolzem tot a l'escola.
Exactament. És un dels factors, el sistema immersiu. Bueno, semblava que anava bé, però ningú l'analitzava prou, diguem, i al final hem vist ho estem veient, que, de fet, a la pràctica no s'ha portat a terme com calia, especialment en els darrers anys. Potser en els primers anys sí, i es va donar per descomptat que això funcionaria sempre bé. I això no és així. Això no ha estat així. Vull dir, això s'ha de reconèixer. I és... Ara bé, en l'àmbit social, el que passa és això, que si l'ambient predominant és un ambient castellanoparlant, doncs fa que molts joves, en aquest cas, catalanoparlants, si predomina aquest ambient castellanoparlant, doncs tranquil·lament es passen a aquesta llengua.
Jaume, et vull fer una pregunta sobre aquest tema concret. El problema és el castellà o en aquests darrers anys no és exclusivament el castellà?
Sí, bé, un altre dels factors és el fet que en els darrers anys hi ha hagut l'arribada massiva de persones d'altres indrets, de l'estat espanyol, però sobretot també de fora de l'estat, i per tant estem en una societat multilingüe, no?
No, no, i a tot això t'hi volia afegir també, Jaume, perquè jo anava pel tema de la globalització, del tema d'internet, de l'accés a internet i de la incorporació de paraules i d'expressions en anglès ja dins del català o del castellà o d'altres idiomes. Ja és allò que comences a perdre una mica la puresa d'una llengua.
Sí, això, aquest és un altre dels factors que també explicaria aquesta situació, és evident. La globalització, com bé dius, l'accés a internet absolutament massiu, les xarxes, etc., també és un factor més que no ajuda gens a la normalització i a la plena implementació, diguem, de l'ús social de la llengua. Uh-huh. Això és un dels altres factors que anys enrere això doncs no hi era. De fet, ara estem parlant d'un 32% d'ús social del català en conjunt, però fa 20 anys era el 46.
Ja.
Vull dir, veure...
estava millor, però no tan millor, eh?
Exacte, vull dir, fa 20 anys era millor que ara, això, justament això que dius, però tampoc era... Uh-huh. Ja no era llavors l'idioma predominant. Clar, si això hi afegim tot això que ara anem comentant, de les xarxes, de la globalització, dels continguts multimèdia, de l'arribada massiva de població estrangera, doncs clar, vull dir, les dades... Això que dèiem també, de la no implementació real del sistema immersiu, especialment a la secundària. Si aquí afegim també...
Bueno, ja veig que hi ha mil coses per sumar aquí. Jaume, escolta, la Salomé ens apuntava també que el català com a que no està de moda, que ha deixat de ser una llengua rellevant i que, no té, i que ha perdut una mica de prestigi a l'hora de certs cercles. No sé si estaríeu d'acord amb això.
Sí, això pot ser un element més, és cert. També és veritat, no?, que la població jove o juvenil, preadolescent, és molt sensible a això que comentava la Salomé, el tema de les modes, no?
Sí.
I, per tant, diguem que fa uns vaivens en funció d'aquestes circumstàncies, diguem, socials, en aquest cas d'ús de la llengua. És un element més, però aquí també hauríem d'afegir un altre element, que és el de la renúncia que molts catalanoparlants fem sovint quan ens passem al castellà davant d'una persona que aparentment ens pot semblar que no parla en català.
O sigui, ho fem abans de saber si realment és així o no.
Exactament. Doncs això és un tret al peu, això és un tirar-se pedres a la teulada i això és un desprestigiar la llengua a banda de reconèixer davant d'aquella persona que d'alguna manera no estàs fent el que toca perquè aquesta persona s'integri a nivell lingüístic a la comunitat on ha anat a parar.
Tenim feina, Jaume. Hi ha molta feina i la veritat és que les tendències, perquè a vegades cal mirar-ho així, no una dada puntual en un moment puntual, però la tendència no és optimista i el rumb del món tampoc, o de la societat. Però vaja, d'aquí 5 anys tornarem a tenir dades.
Sí, potser davant dels canvis tan ràpids que es produeixen, potser estaria bé tenir-les abans.
Sí, sí.
És a dir,
sí.
No esperar d'aquí a 5 anys.
És que són molts,
sinó potser que en un parell d'anys, cada bianualment, doncs, es tinguessin dades.
Jo crec que
sí. I, per altra banda, tampoc no hem d'oblidar, que no ho hem dit, però el tema judicial, vull dir, fora les togues de les nostres escoles d'una vegada. Vull dir, la justícia aquí no té cap criteri pedagògic ni té cap criteri lingüístic per imposar percentatges, etc. Ara estem a l'espera de la sentència del Constitucional sobre el famós 25% mm-hmm. de castellà a les aules. Veurem a veure què passarà, però vaja, les previsions no són massa optimistes, no?
Bueno, pues escolta, Jaume, ja estarem atents a aquest tema i en parlarem.
Sí, parlarem llavors. N'haurem de tornar a parlar perquè bueno, d'alguna manera ja estem preparant-nos. I en aquest sentit també voldríem fer una crida al professorat, ja que soc exmestre, diguem, doncs de que hauria de ser molt conscient del que ens estem jugant i d'alguna manera també emmirallar-nos amb el que passa al País Valencià, el que ha passat a les Illes, en el sentit d'una defensa vaja, absolutament contundent de la llengua als espais educatius.
Doncs Jaume Añé ha estat mestre de primària i també en el seu moment delegat sindical a Usted que Estés. Amb ell hem parlat moltes vegades i avui també ho hem fet de la llengua d'una manera molt més distesa. Jaume, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa el tiempo...
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Con hasta un 25% de descuento en ordenadores de HP, Asus, Lenovo, Acer, Samsung y MSI. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
Vinga, que parlem d'animals de companyia, o això crec. Perquè avui la Imma Sabater m'ha enviat el títol del programa i a mi no em queda gaire clar. Em diu, parlarem del nucli zoològic. I jo d'això dic, escolta, zoològic, que parlem de gats i gossos aquí, ja no tirem gaire més enllà. Zoològic crec que abarca molt més. Però bueno, qui és la Imma Sabater? Doncs és la infermera veterinària i terapeuta felina certificada que trobaràs a Anadon Veterinaris. I on està Anadon Veterinaris? Carrer Seguiria número 11, a la ciutat de Lleida. I com et pots posar en contacte amb ells si no hi pots anar de manera presencial? Doncs al telèfon 973-266-388. 973-266-388. És un telèfon que funciona sempre. 24 hores al dia, 365 dies a l'any, sempre. 3 del matí, funciona. Diumenge, funciona. Dia de Nadal, funciona. Perquè sempre hi ha una veterinària o un veterinari de guàrdia que t'ajudarà en les teves emergències. Si has de trucar amb horari intempestiu, escolta, que sigui una emergència, que sigui una urgència realment. És un telèfon gratuït, sense quotes. No t'has de subscriure, que ara està tan de moda. No, no, gratuït. No cal ni que siguis client. Imagina't que fàcil t'ho posen, eh? I si els vols visitar, recorda, Carrer Segrià número 11. Ima Sabaté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Que intrigant que vens avui.
Avui...
Nucli que... sol, lògic.
Ho vull fer bé, que vinc una mica tècnica. I,
espera,
sí,
que agafo paper i bolígraf.
Avui porto molts apunts, que vinc molt tècnica.
Bueno, què és això? A veure,
nucli sol, lògic. Val, a partir de la nova llei animal, a Catalunya no es pot tenir més de 5 mascotes si no es posseix el nucli zoològic per a poder tenir-les legalment.
Així, quantes?
5. A Catalunya són 5. Si vols tindre més, necessites el nucli zoològic. Així que m'estic trobant cada dia més que hi ha diverses persones que tenen o volen obtenir-lo per a poder o bé tenir més mascotes o bé poder dedicar-se a la cria. Molt bé. Avui explicaré què s'ha de fer per demanar-lo. Quina documentació necessito per a sol·licitar el nucli zoològic a Catalunya? Doncs bé, per a sol·licitar l'autorització d'un nucli zoològic a Catalunya necessitaràs presentar la següent documentació. Primer, sol·licitud, formulari oficial de sol·licitud. Val, on sol·licito el formulari oficial?
És que,
val.
Sí, entrem en paperassa ja.
Sí, per això dic, avui vinc tècnica. Pots sol·licitar els formularis oficials per al registre d'un nucli zoològic a Catalunya a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i pots fer-ho de la següent manera. Visita la pàgina web del departament. Pots trobar la informació i els formularis necessaris en el lloc web oficial del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. O bé, contacta amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Naturals. Ells són responsables de gestionar el registre de nucli zoològic. 3. Utilitza el portal de tràmits electrònics. Pots accedir als formularis i presentar la teva sol·licitud en línia a través del portal de tràmits electrònics de la Generalitat de Catalunya. Continuem amb la documentació. Això era com pots sol·licitar el formulari.
Tot això és si tu a casa vols tenir 5 gats.
Més de 5.
6 gats.
Sí.
O imagina't que vius al camp i vols tenir 6 gossos.
Sí, pues, o bé me vull dedicar a la cria.
Ja, però
encara que no sigui per vendre, eh?
Vale, però si jo sóc un particular i vic al camp, perquè en un pis ja em trobaria...
Pots dir de chihuahuas.
Bueno, però és que són molts. Jo vinc al camp, hi ha espai, i viuran bé, eh? Vull tenir 6 gossos...
Necessites el nucli
zoològic. He de fer això, eh?
Sí. Legalment ho has de tindre. Val. El pas aquest ha sigut per sol·licitar el formulari oficial. Val. Continuem amb els papers. Aquestes tres maneres que he explicat, pots sol·licitar el formulari oficial de la sol·licitud del nucli zoològic. Quina més paperassa necessites? Val. Memòria i ànex de la memòria. Això què és? Això és la descripció detallada de l'activitat a realitzar, incloent-hi fotos de les instal·lacions i un llistat de les espècies animals que planegues albergar. Al nostre cas seria o bé gossos o bé gats. Autorització municipal. Això és el permís de l'Ajuntament corresponent. Què més necessites? Projecte tècnic. Necessites una còpia del projecte tècnic de la instal·lació. Explico. El projecte tècnic per a un nucli zoològic ha de ser elaborat per un professional qualificat, com un arquitecte, enginyer o un enginyer tècnic agrícola. Aquest professional s'encarregarà de dissenyar i planificar les instal·lacions, assegurant-se que compleixen amb totes les normatives i requisits legals. El projecte ha d'incloure plans detallats, especificacions tècniques i qualsevol altra informació rellevant per a la construcció i funcionament del nucli zoològic. Després, si necessites trobar un professional per a aquest treball, pots buscar en el Col·legi Oficial d'Arquitectes i Enginyers o bé contractar empreses especialitzades en projectes per a instal·lacions ramaderes i zoològiques. Continuo. Què més necessites?
Mare de Déu, escolta, és que al final dius, mira, em quedo amb cinc.
Per això volia dir avui aquí a la ràdio, perquè com és llarg d'explicar, prefereixo que ho puguin escoltar aquí pas a pas i ho tinguin clar. Programa d'higiene i profilaxi. Més documentació.
Més.
Això ho necessites signat per un veterinari. Es diu així, programa d'higiene i profilaxi. Després necessites el llibre de registre oficial. Això és per registrar l'entrada i sortida dels animals i les seves dades d'identificació, o sigui, el xip. Després, documentació addicional. Qualsevol altra documentació que l'administració competent sol·liciti. És important assegurar-se que les instal·lacions compleixen amb les condicions higienisanitàries i de benestar establertes per la normativa vigent. També és necessari comptar amb un servei veterinari responsable de l'estat físic i sanitari dels animals. Val. Una vegada que tinc reunida tota la documentació, on la lliuro? Vale. Tenim tot.
És que,
tenim tot.
Val.
Ara diré tres maneres on se pot lliurar.
O sigui, tot
una.
Això és, hem obtingut els formularis per entendre'ns.
Sí, tot la paperassa que necessito.
Els hem omplert amb totes les dades. Vale,
ho tinc
ara
tot.
Els tinc. I ara els he d'entregar tots en un sol lloc.
Perfecte. On tinc que lliurar tota aquesta informació? Tres puestos. Un, una vegada que hagi reunit tota la documentació necessària per a sol·licitar el nucli zoològic a Catalunya, hauràs de presentar a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Unes altres opcions de lliurament. Aquesta ha sigut una. Dos, de manera presencial, pots lliurar la documentació en les oficines corresponents del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Mm. Una altra manera de fer-ho, a través del portal electrònic.
Val.
Utilitza el portal de tràmits electrònics de la Generalitat de Catalunya per a pujar els documents i presentar la sol·licitud en línia. Aquest mètode és el més convenient i ràpid. Jo et recomano verificar l'adreça exacta i els procediments específics en el lloc web oficial del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació abans. Aquí deixo tot el que necessites pel nucli zoològic.
Mare de Déu.
Com ho veus, Ricard? Què t'ha semblat?
Ho entenc. Ho entenc, perquè la majoria d'aquests documents són en benefici del benestar dels animals.
Correcte.
És a dir, se suposa que si tens sis o més animals, escolta, has de tenir clar el tema de la higiene, el tema de l'alimentació, el tema de on viuran, on dormiran... O sigui, ho entenc.
I també per tindre controlat la venda, eh?
Sí,
també ho fan molt per tindre controlat...
O sigui, ho entenc. El que no treu és que sigui farragós a l'hora de gestionar-ho i ho podrien fer tot una mica més fàcil. Allò que dèiem de la finestreta punyetera única.
Saps el que penso jo? Com la llei animal és molt nova i encara s'ha de reestructurar moltes cosetes, de moment, així, al dia d'avui, així és com s'ha de fer. I aquestes són les opcions que donen per fer tot el que acabo de dir. Sí que és veritat que ho pots fer online, ho pots fer directament. Ara, jo penso que quan aquesta llei porti més temps... algunes cosetes, algun tràmit,
clar,
igual ho fan més fàcil i més accessible. De moment i al dia d'avui és de l'única manera que podeu obtindre el nucli zoològic si voleu tindre més de 5 mascotes. 5 mascotes, eh? No 5 gossos o 5 gats. Tu pots tindre 4 gats i vols tindre 2 gossos. Val? Són 5 mascotes. O
la
gossos
tot,
o gats. Exacte.
Molt bé, doncs, avui ha sigut de paperassa, de
sí,
burocràcia.
Sí, perquè m'ho pregunten molt i dic, mira, ho vaig a fer.
És que això és nou, això és relativament nou,
sí.
És aquesta nova llei, que per cert, és una nova llei que era molt ambiciosa i que a l'hora de posar-la a la pràctica s'han quedat moltes coses pel camí ja.
Sí, correcte.
Val? Aquesta no s'ha quedat al camí, aquesta que hem parlat avui, però d'altres sí que s'han quedat pel camí.
Estan veient com ho fan.
Bueno,
una curiositat, a Catalunya són 5 mascotes en total i Aragó, que el tenim aquí al costat pegadet, són 6.
Ah,
A partir de 6.
És que no puc entendre això. Però és que
sí,
no,
no, sí, sí, no és podem... diferent per tota Espanya, eh?
No, però no podem tenir
cada, cada comunitat autònoma té el seu mínim de mascotes, té els seus requeriments, per això he deixat ben clar que això que he dit avui és a Catalunya.
Vale, vale. No, no puc entendre que dins d'Espanya hi hagi aquestes diferències.
Sí, sí.
No puc entendre. En fi. Molt bé, és informació que hem de conèixer. És així, és la llei i s'ha de complir. Què hi farem? Imma Sabaté, com sempre, un plaer.
Gràcies.
Gràcies, Imma, i sóc el Ricard Álvarez. Ara et deixo al migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz i recorda que és dijous, a partir de 2:15, el David Velasco et porta també tota la informació del món de la neu. Des de Lleida i tornem demà a les 12:20.